Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Pues así estem, una altra volta, un altre dia pensant a veure quins poden ser els moviments que està fent el Vila-real, perquè la veritat és que últimament estan ixint i en quantitat, eh? Sembla que en el Vila-real i Unai Emery estan intentant donar-se pressa, estan intentant, com no, enllaçar el que puga ser confeccionar la plantilla. I bueno, cada moment que passa, cada dia que passa, el Vila-real sembla un furor en redes socials i sobretot pues, cada vegada s'apunten la veritat. A mi m'agrada, no? Perquè per una vegada jo crec que tot el que s'està dient i tot el que s'està sentint i tots els futbolistes que pareix que el Vila-real pues, puga tindre intencions de, per què no, proposar que puguen ser groguets a partir de la propera campanya, la veritat és que són gent coneguda, gent que per lo menos tenen ja algo d'experiència en el que és la Lliga, i clar, els aficionats de Vila-real o del Vila-real, si es dius els noms propis que van sonant, pues està clar que tots o quasi tots coincideixen en que el Vila-real no fitxa desconeguts, sinó a gent d'un mínim de garantia, com a mínim, i és que no espera menys, és que el que mos juguem és substituir a gent de la importància de Cazorla. Clar, ahir el llistó està tan alt que no qualsevol pot ser ara mateixa ben mirat, no? Però clar, això és una història, i la història està en que estarà Cazorla era bo, però ara hi ha que fer bons als altres. I ahir és en una Emery té que intentar primer definir quina és la manera de jugar i saber quins són ara mateixa els futbolistes necessaris per a intentar desenvolupar el que hi vol fer en el terreny de joc. No és fàcil, eh? La veritat és que no és fàcil perquè, clar, en Calleja, per exemple, en l'època anterior, nosaltres sempre pensàvem que una cosa bona que tenia el tècnic dins d'esta plantilla és que tenia gent amb molta polivalència. Tenia gent que, per exemple, podia ocupar dos o tres posicions dins de lo que és el terreny de joc. Clar, això, poquet a poquet, al final feia que els aficionats, quan pensàvem en l'alineació, un impossible 11 que podia tindre Calleja en el seu cap, pues quasi tots coincidíem en que cada un haguera ficat a molta gent en una posició concreta, i al final s'ha demostrat en aquests últims partits de la Lliga passada que el Vila-real sí ha tingut aquest potencial, entre altres coses és per això. Perquè, clar, aquests moviments de fitxa, aquests moviments de canviar tàcticament un equip en un canvi, feia que l'equip donara aquest plus necessari per a sorprendre el rival, i sobretot ese plus per a que l'equip no baixarà. Ara, en una Emery, sembla que ell vol tindre clar la plantilla definida en, sobretot, posicions doblades i posicions d'autèntica garantia. O sigui, així és el que sempre se busca, és que hi hagi competència en cada lloc. I sembla que una Emery, si ja de per si és un tio competent, pues lo que vol és que ningú se puga relaxar i que dona igual el que jugui. Per això jo crec que ara mateixa és difícil. Primer, perquè tens que saber en quina gent vas a comptar. Segona, perquè n'hi ha molta gent que tu tindràs que desfete d'ella. I tercera, perquè, clar, el que tu vols i diente Vila-real a vegades no és tan fàcil. Quan obris el mercat, quan veus les possibilitats que tens i quan jugues en cartes, pues jo diria un poc marcades, no? Ara mateixa, en el que tot el món saben la carta que vas a jugar i quin és el que vas a jugar, no? Per tant, diríem que en aquestes dificultats suposa que se troba el Vila-real ara mateixa. Això, i saber si avui alguns dels que estan per ací poden ser bons o alguns altres noms, el Vila-real pues, tindrà que fer algo diferent per acabar de completar-los en garanties. Veig que la rumorologia apunta al Vila-real que va a tots els llocs, però sobretot que va a dos posicions, i en dos, concretament, en dos equips, València i Real Madrid. Sembla que enguany, així com altres eren altres equips, enguany mos tindrem que fer amics de la gent del Madrid i de la gent del València, per a que ens conten i ens expliquen què està passant realment en tots aquests moviments que diuen que el Vila-real va a realitzar. Això sí, el que sí que vos puc garantir és que altra cosa no, però jo veig que els tirs van quasi tots cap al mateix lloc, en la mateixa direcció, i això sí, per tot el que està sonant, torna a veure que el Vila-real de moment va a intentar fer un bon equip, i tant que va fer-lo. Pues sí, pues m'agrada, no?, que la gent pense, quan me veu per ahí, que me diga, yep, pues anem a fer un bon equip, eh? Perquè sembla que lo que està aixint en rumors a l'aficionat del Villarreal li torna a il·lusionar. Llàstima que pareix ser que nosaltres pues, tornarem a tardar en estar als terrenys de jocs, o per lo menos això és el que sembla, no? Mirant una mica les notícies i el que està passant dia a dia i minut a minut, pues sembla que la cosa va ficar-se complicada. Però bueno, el que interessa és que el Villarreal vagi fent els seus deures i que vagi fent-los de la manera que pareix que estigui apuntant a què es va a fer. Són els noms propis. Avui és un dia en el que analitzarem molts dels noms propis que estan ara mateix aixint, que vinculen al Villarreal, i altres que, bueno, pues pareix que el Villarreal també es va intentar tentar al voltant d'una possible errada en la contratació d'alguns dels que està sonant. És definitiva que el Villarreal està sondejant el mercat i està buscant vies i possibilitats per a intentar, sobretot, reforçar la medul·la. Ahí és on té un poc el mal de cap i ahí és on el Villarreal vol apuntar a que si la temporada passada parlàvem de que tenim una gran davantera, pues per què no? Anem a intentar tindre un magnífic mig del camp. En esta edició esportiva també pegarem una repassadeta que ahir no vam poder fer en tranquil·litat de lo que seran els bombos. Recordem que en competició europea el Villarreal estarà immers en el bombo número 1, pues coneixerem quins van a ser els possibles rivals i sobretot, bueno, pues, qui són els equips que van a conformar aquests bombos. La bona notícia és que nosaltres, a pesar de la temporada passada, no estàvem en competició europea, tenim un bon coeficient UEFA i això ens permet estar encara en els millors. Claro, els millors de moment, perquè després no saps com van eixir altres equips en altres bombos, però sí que a priori està clar que dels bons, ahí estarà el Villarreal. I entre altres coses, pues bueno, buscarem curiositats del dia i alguna que altra qüestió que també pues, van a ser o són notícia en este Villarreal. Així que primera pausa publicitària, com sempre, arrenquem este eixos por aquí.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Enumerar-les totes aquí és impossible. Ven a Òptica Villarreal i descobre les ofertes en gafes de sol, montures, progressivos, lentes de contacto. Si necessites renovar tu mirada, aprovecha ara les ofertes de Òptica Villarreal. Òptica Villarreal, Doctor Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. es maravilloso.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
Además ya, en un día en el que con Diem, pues vaga fan noticia, algunos de los rumores que vinculen a molts futbolistes en què el Villarreal ha pogut sondejar el mercat i sobretot enfocat a noms propis, no? Ara després analitzarem qui són, però el primer que he de fer és saludar la gent que ens acompanya, com sempre. Víctor Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Miguel.
Com estàs?
Bé.
Bé?
M'agraden molt els rumors i els noms que estan eixint.
Xavi Mata, què tal? Bona vesprada.
Bones, Miguel, què tal? Com estàs?
Jo molt bé, i tu?
Bé, així passant calor en la platja.
Ah, bueno.
Esta setmana està sent molt calorosa, Miguel.
Bueno, però passarem, no? O què?
Clar que sí, home, tot passarà. I també el Villarreal suposa que al final tancarà un fitxatge, no?, dels que estan sonant.
Bueno, a poc a poc, eh? A vegades saps que el Villarreal està sempre en marxa, eh? És com l'ambulància, saps?
No para, no para.
No para.
A part, el mercat és molt llarg.
Sempre quan fa falta, en qualsevol moment, te sorprèn, eh? Tu no has d'anar conduint mai i de moment has sentit ni no, pues això és el que passa. El Villarreal sempre està en actiu. Sempre està menejant, sondejant, valorant, i en el moment que hi creu i se pot, pues se fa, ni més ni menys. Si vos pareix, podem començar per el que ens van deixar en el dia d'ahir pendent, no? I és que és una magnífica notícia que, clar, és que al final estem fent tantes coses dins de lo que és l'actualitat en este Villarreal que mos passa per alt que nosaltres som un de referents en competició europea. I clar, quan la UEFA diu equipos, venir a mi, pues mos donem sempre compte de que el Villarreal tan torpes no som i que no fem malament les coses en competició europea. Perquè és veritat que algunes voltes no han pogut estar, però les que han estat quasi sempre han fet o han tret una bona nota. D'ahir que tinguem, Víctor, un bon coeficient UEFA, no?
Pues coeficient 56.000 punts, ja ho vam dir ahir, només 5 equips ens superen de la UEFA.
5 equips ens superen.
El Leverkusen, el Napoli, la Roma, el Tottenham i l'Arsenal.
Xavi, no està mal, no?
Que va, espectacular, no? Al final eres el equipo número español en la UEFA y eso se mostra hasta en el POTU y pues evitar enfrentaments més difícils, no? En fase de grupos.
Després ja veurem què passa, no? Perquè, claro, Víctor i jo estàvem repassant aixina per damunt damunt que també te pot tocar alguna bonoloto d'ixes grosses. Però, bueno, lo que l'avantatge del POTU jo crec que al final té que fer-se notar, sobretot en el primer sorteig i a nivell de... Ja que no tenim nosaltres que jugar cap prèvia ni cap eliminatòria, doncs, pues bueno, ja entrem en grups i això és la bona notícia. A partir d'ahir, bueno, pues que puguen ser lo més benevolents possibles, no, Víctor?
Sí, al final això esperem que el sorteig ens vinga prou de cara i no te se complica una fase de grups que de normal tens que passar fàcilment.
Si te pareix, repassem en el bombo 1 qui seran els nostres acompanyants?
Pues mira, des que no ens podrien tocar, el Arsenal, que és el que més coeficient té, 91.000 punts, després el Tottenham, la Roma, el Napoli, el Leverkusen, i ja en menor coeficient que nosaltres, però també el Podú, el Basilea, el Besiktas, el Sporting de Lisboa, el CSKA de Moscú, el Sporting de Braga i el Gent.
Home, Xavi, d'ahir n'hi ha un munt que poden ser favorits a guanyar la UEFA Europa League. Esperant a veure què passarà en els que puguen baixar de Champions, però ahir n'hi ha de grossos, des que saben el que és arribar a finals i guanyant, eh?
Moltíssim, Miguel. Cada vegada l'Europa League, que és una competició en més potencial i que n'hi ha equips que ja són molt forts, no? Ja no és esta copa abans que com se m'esperava que no era com la Champions, sinó al revés. És una copa que ha agarrat els últims anys moltíssima força i que n'hi ha equips complicadíssims.
En el bombo 1, Isos. En el bombo 2, per exemple, quins podrien ser rivals nostres?
Pues... En el bombo 1 encara hi ha alguns que estan a falta de jugar prèvies. Inclús diríem que el Tottenham encara li falten dos prèvies, el Basilea, el Besiktas, el Sporting Club de Lisboa, el Gent... O sea que molts rivals encara estan per definir si finalment poden entrar a Europa League.
I això encara han d'acabar les seues respectives competicions.
Clar, i rondes prèvies, no? Que el Villarreal queden 15, se les salta.
Víctor, bombo 2.
Pues ahí ya es antes que comenzar a tindre sort, per exemple, te pot tocar el Copenhague, el PSV, que sí que seria un complicat, el Wolfsburg, que també per la lliga de la que és també seria un rival complicat, i després la resta ja, Krasnodar per el viatge, Victoria Pilsen, que hem jugat contra ells, Dinamo de Zagreb lo mateix, Sparta de Praga lo mateix, el Astana també hem jugat, el Slavia de Praga també, el Apoel de Nicosia no estic segur, però també seria un rival prou fàcil, el Ludogorets i el Young Boys de Suïssa.
O sigui que al final ahí n'hi ha és de les lligues fortes, és a dir, la lliga anglesa, lliga alemana sobretot, que ja que tindré cura, que no te toquen isos, i després, pues, bueno, a veure com arribes tu i a veure com arriben ells, perquè ahí també n'hi ha molts que les seues lligues no sé ni com ni de quina manera poden començar, o sigui que a lo millor físicament tampoc estan al 100%, igual que tu, que tampoc sé realment quan començarà la competició i de quina manera poden arribar. Això és tot un misteri, Xavi.
Sí, sí, no, tot un misteri. Al final també, Miguel, lo bo és que hi ha moltes cares conegudes. Al final d'este grup ha jugat contra el Wolfsburgo, contra Victoria Pilsen, contra el Dinamo de Zagreb, contra l'Esparta de Praga, contra l'Astana. O sigui, són molts els equips en els que ja s'ha enfrontat entre ells en anys anteriors, i també demostra que el Villarreal ha estat ja molts anys en Europa i ja no és un equip que ve nou, sinó un equip que té molta experiència i ja un dels veteranos, no, d'aquestes competicions.
Home, jo crec que és un dels rivals a batir, eh? Per part de tots lliços, el Villarreal serà, diríem, un dels forts, no, Víctor?
Sí, no, al final el Villarreal, llevant des que més o menys estan per davant d'ell en coeficients que puguen caure de la Champions, contra la resta pràcticament ja estàs que guanyarà tots per obligació, diria.
I ja després Bombo 3 i Bombo 4, hi ha alguna sorpresa, algun equip que dius, home, mira on ha caigut este?
Pues mira, sí, per exemple, la Real Societat, que és l'altre d'Espanya que ja està classificat segur, només té 20.000 punts, nosaltres estem parlant de 56.000. després d'ahí el Galatasaray, també per el viatge i perquè sempre tenen molta importància, també seria evitable el Leicester, perquè al final segur que Vardy se queda i a lo millor este any són des que tenen diners segurs i poden fer algun gran fitxatge. El Feyenoord també serà
altre, que els anglesos normalment, bueno, el Liverpool està ahí, però normalment en aquest tipus de competicions no li donen massa importància.
Bueno, cada vegada més, al final sí que veritat que han estat molts anys diguem com tirant-les o no competint com competien en la seva lliga, però que a vegades se prenen les competicions més en sèrio. Si no, sols que a veure, l'any passat van arribar a una semifinal, l'any passat l'anterior en l'Europa League, un Chelsea-Arsenal, que era l'Arsenal d'Emery, i també un Tottenham Liverpool en la final de Champions. O sigui, que van ser els quatre equips els que van arribar a finals europees.
Està clar, ells tenen molt de potencial econòmic, vulguem o no. Què mos queda, Víctor?
Pues mira, per exemple, el pot 4, els evitables serien el Hoffenheim, que és de la lliga alemana, i després de França, per a mi el Lille segurament seria el rival també més difícil d'aquest pot 4. Després la resta hi ha, pues, equips d'Ucrania, de Turquia, d'Àustria, d'Israel, de Noruega, que potser és més complicat el viatge que no l'equip en si.
Europa ja va, ni més ni menys, no? En el que diuen que cada vegada té que ser unes lligues europees, unes competicions més igualades, que quasi sempre hi ha algun equip que passa a ser sorpresa entre ells i els que venen caient de Champions, que al final està clar, a mesura que vas passant eliminatòries cada vegada és més dificultós i cada vegada, pues, necessites un poc més de sort en els sortejos, que això també influencia moltíssim. I a partir d'ahí, Xavi, pues, bueno, que el Villarreal se trobe bé i que no tinguem que moltes vegades triar entre papà i mamà, saps el que vull dir, no? Quan dic clar, això.
Sí. Sí, però bueno, lo bonico és que estem ahí, Miguel. L'any passat no vam poder estar i aquest any ja tornem a estar ahí, i vos veuràs ahí en estos bombos, ja és algo que agrada, no? I que dona molta il·lusió.
Ni moment hi ha fetges definides. Sortejos encara falta, setembre, encara, octubre,
sí,
no?
Sí, se sap encara les prèvies, no? Quan se jugaran, o sigui que imagina't hasta que facin el sorteig de grups.
Clar, fiquem tot entre cometes. En teoria les prèvies començarien el 17 de setembre i el sorteig seria el 2 d'octubre, però creuem es dispera que això no ho vaig a pitjor i se puga jugar tot com cal.
Pues no falta, mare meua del senyor, si n'hi ha mili per fer encara. Octubre, dius?
Per això, perquè al final d'ací a octubre té que anar tot més o menys bé, que no passi res i que tot comença en normalitat.
Claro, perquè després vindran a veure les lligues i els països com estan, i saps l'altre. A veure com estan per poder viatjar, per desplaçar-se, no sé. Jo ho veig complicat, jo, ara mateixa.
Sí, bueno, ara tenim la prova, no, Miguel? Ara esta setmana comença la Champions i l'Europa League, els partits que falten. Veurem com va transcurrint i, diguem, com s'han jugat estos partits d'Europa, no? Al final jo crec que és una prova o és una prèvia, no?, el que passarà l'any que ve en competicions europees.
Clar, Xavi, però ara només n'hi ha 8 o 10 o 12 equips.
Per a i en controlats. Una burbuja, pràcticament tots jugaran en el mateix país. Després, en octubre, tu tindràs que jugar el teu partit de Lliga en diumenge i entre setmana viatjar per Europa, entrar en un altre país, tornar a entrar al teu país i tornar a jugar en un partit de cap de setmana. Volem.
Complicat.
Jo també ho veig complicat, però bueno, a veure, la fulla de ruta és esta, la que té que fer la UEFA, i és la que tot el món pensava que se té que fer, ni més ni menys. I clar, vulguem o no, això és pasta. Jo no sé si te la paguen antes de jugar o després, però és pasta. O sea que també tens que tindre en compte que si la Lliga, per exemple, n'hi ha una quantitat de porra de milions de televisions i de drets que al final s'han ficat millors i tot és possible per a que acabara la competició, en UEFA té que passar el mateix. En UEFA també hi ha molts diners en joc, molt més encara que qualsevol lliga de qualsevol país. Víctor?
No, a veure, jo crec que al final se trobaria alguna solució del tipus de que si en algun país passarà algo estrany, jugar aquests partits en sede neutra, en un país que diguem que estiguera en una situació bona i siguera un camp neutre per als dos, però clar, és que són molts partits, la Champions encara són només 8 grups, però nosaltres encara n'hi som molts més.
Bueno, però si tenen en compte que hi hauria que aplaçar partits a lo millor, i ahir veuríem com estarien les fetxes, eh? Quizás és un altre dels temes que hi ha que estar pendents de lo que puga passar.
Sí, al final, a veure les seleccions quants partits i quantes fetxes perdonen este any.
Sí, sí, això que tu dius. Bueno, m'ho deixem algo de lo que és el bombo, de l'alegria de ser o estar en el bombo 1 i que anem a jugar en la UEFA Europa League i que ens han classificat sense cap tipus de prèvia i tenim un coeficient bàrbaro, bàrbaro, bàrbaro. Algo més que vull afegir d'una cosa o de l'altra? Xavi, Víctor?
No, poc més d'Europa. D'Europa ja no, un poc més. A l'espera, no? A l'espera de veure què passa. I ara, pues, centrar-se en el mercat d'estiu.
Mercat d'estiu, que com jo abans explicava, Xavi, som, si no el que més, dels que més estem menjant tot, eh?
Molt mogut, Miguel, molt mogut. Ara explicarem exactament nos propis, no? Que avui he dit el nom de Parejo i ara el de Cubo. Explicarem un poc la situació que està d'aquests jugadors i realment l'interès que té el Villarreal o com està fent-se l'operació. Però sí, sí, la veritat que ja són molts noms que estan sonant i sobretot tots noms que il·lusionen, no? Que pareix que tots no crec que se puguen fitxar perquè són tots molt bons jugadors.
Al final, Víctor, estan quasi tot solapats en la mateixa posició.
Pues al final, bueno,
busquem el Cazorla i busquem el doble pivot defensiu i ofensiu, Zambo Anguissa i en este cas el competència d'Iborra. No?
Al final, a veure, Cubo seria més de la dreta, Òscar seria més de l'esquerra, per a mi Maxim, sí, però... per a mi seria un poc més per darrere del davanter, però la resta sí que tan Parejo com Campanya com Coquelén en teoria juguen estrès en la posició de Zambo Anguissa.
Anem a els noms propis, va. Anem a noms propis, que estem adelantant moltes coses i realment no hem parlat de res. A veure, noms propis. En el mercat de fitxatges del Villarreal se parlava de que este xaval Óscar Fernández, el Villarreal tenia el punt de mira, que n'hi havia equips que havien buscat també negociar en el Madrid la seva eixida en la Lliga Espanyola i que, per exemple, pues, bueno, se parlava d'equips com el Getafe, inclús el Celta de Vigo també havia sonat que podia ser una proposta seria per a que acabara declinant-se el futbolista per aquesta possibilitat. I les últimes notícies que venien apuntant era que el Villarreal havia avançat a tots ells i que segurament en la quantia econòmica el Villarreal tindria un punt a favor abans que els altres. Això era el que nosaltres sabíem i coneixíem, però clar, en el dia d'ahir se coneixia de que el Villarreal havia també negociat en el Madrid la sessió, supose,
sí, sessió
de Cubo. Este futbolista que diuen que és una de les perles de la Lliga Espanyola, que té, si no m'enganya, Víctor, me corregisses, 19 anys.
19 anys.
I que és una autèntica bomba, vamos. En categories de filials ha pegat un salt espectacular. És propietat del Madrid i estava jugant en el Mallorca. I, vamos, diuen que és de lo millor del Mallorca, però en diferència. Nosaltres no vam poder patir, també. Víctor.
Sí,
nosaltres el vam patir. L'últim partit així ja vam morir i allí també es va fer molt de mal. I això va eixir de la cantera del Barça, per el cas aquell de la FIFA dels joves va tindre que tornar al seu país. De Yokohama Marinos el va comprar el Madrid, el té cedit en el Mallorca esta temporada i ara està buscant un altre equip en Espanya perquè, per exemple, el diuen que el PSG inclús ha intentat comprar-lo o el Bayern oferia 8 milions per la sessió, però el Madrid vol que siga un equip d'Espanya en el que puga jugar aproximadament 40 partits. Per tant, 40 partits, o té que ser un equip europeu, o tenen que tindre molta confiança que l'equip aplegui un en Copa, i també ens agradaria que aquest equip, més o menys diguem que Cubo tingui l'oportunitat, que no tingués un entrenador que a lo millor no confia mai en el gent jove.
Me fa gràcia el Madrid, te fica unes condicions de que té que jugar 40 partits, però després també hi ha la clàusula de que contra ells no pots jugar, ja són dos menys, eh? Claro.
Diga Miguel que el Villarreal Madrid se han hecho operaciones, depende de Madrid, no entran a Óscar y Cubo. La de Óscar sí que que está més avançada, però pareix que s'ha parat, i jo crec que l'ha separat per Cubo, no? Perquè el Madrid busca una sessió per Cubo. Si que hi ha equips que ofereixen més milions, segur que el Bayern ofereix 8 milions, i si està parada l'operació de Cubo al Villarreal és perquè el Madrid te demana 3 quilos per a sua sessió, 2-3 quilos. Entonces, claro, si tu pagues 2-3 quilos per a sua sessió, per la sua fitxa, que ja seran almenys 1 milió o 2 milions limpios, al final són quasi 6 milions que se te'n van en l'operació de Cubo, no? I jo crec que el Villarreal està intentant no pagar per la sessió, perquè al final 3 milions per un jugador que ve cedit un any, que té de 9 anys, és moltíssim, i pots gastar aquests milions un poc en Òscar. Què passa? Que clar, que si tu no vols dur a Cubo, el Madrid te pot ficar traves, no complicacions en Òscar.
A veure, és un capritxo car, ja que dir-ho, perquè total, és una sessió que l'únic que fas tu és formar a un futbolista i tu te gastes 6 quilos en un alquiler d'un futbolista que no saps què és el que te pot passar i que te pot rendir. És una... A veure, ja que dir que la nòvia és guapa, però claro, sí. És una nòvia que tens que tindre molt clar el que té que jugar, el que té que aportar i sobretot el que te costa, que al final si no fas una opció que després te'l pugues quedar, una opció de compra, que jo crec que el Madrid a lo millor per ahí no pot entrar, pues al final tens que avaluar el que te pot donar, si va a ser titular, titularíssim en este Villarreal o no.
Claro, al final el Villarreal, lo que yo creo que Miguel es que está intentando rebaixar esa y ese diners per sessió, y el Madrid te ve en la moto en que en equipos que han oferit hasta 8 millones, no, per la su sessió. O sea, que al final yo creo que estarán divertits y será el Villarreal si ve Cubos porque o le vais en el preu de sessió per vindre o porque al final el Madrid acepta, ¿no?, el esa sessió.
¿Tú crees que al Madrid fa falta tants diners para demandar una sessió en 2 o 3 kilos de mes?
Lo que pasa es que el Madrid, Miguel, está haciendo el su estadio y el Bernabéu está remodelando. Entonces necesita pasta, ¿no? Necesita diners líquids para poder pagar el estadio. Y en el temps que estén corrent y el moment que estén en el Covid, yo creo que Madrid está intentando vendre o traure diners per totes parts, però jo també vol vendre a Óscar Rodríguez en el 100%, sempre jo suposo que una opció de recompra, però vol tindre liquidesa.
Entre Óscar i Cubo, Víctor?
Clar, és que si se parla de que són les dues operacions per 5 o 6 milions, jo al final preferís quedar-me a un en propietat.
Tu creus que el Villarreal
no, però això, si n'hi ha que elegir entre una de les dues, jo preferís quedar-me a un jugador en propietat. Que Damunt en teoria ve a jugar a l'esquerra a suplir un poc a Cazorla i a ajudar a Moy, que no Cubo, que en teoria és més perfil dret, que jo doné per segur que Gerard i Chukwueze van a ocupar molts llocs en aquesta posició i se jugaran molts partits, per tant, no sé, jo si tinguera que elegir preferís quedar-me un jugador en propietat.
I seria Òscar?
Sí.
Seria 10 quilos, no? Se parlava que podia costar molts, Òscar?
Sí, 10 quilos per 50% i 20 per el 100%. Suposo que el 100% el Madrid sempre es guardarà l'opció de recompra, això ja faltaria veure per quin preu, però sí, jo estic com en Rubio, no? Al final, si tens que invertir pasta, que sigui en propietat.
Qui vos agrada més, per cert?
Home, són dos jugadors molt diferents, no? La veritat que Cubo és veritat que llama més l'atenció, és un jugador igual pot tenir una tendència més alta, no? Un jugador que està cridat a ser una promesa o a ser una futura estrella, però jo per al Villarreal preferisc a Òscar.
És que jo, per exemple, veig que Cubo és una mica més ontiveros, no? I Òscar a lo millor ve a ser més Moy, més Cazorla, no sé, més jugón a lo millor, no? No tan explosiu, no tan vertical com pugui ser Cubo, no? Víctor?
Sí, per això al final jo crec que si busques un jugador que vinga a més o menys fer lo que feia Cazorla, el nom és Òscar. Jo Cubo el veig més, sí, més paregut a un Tiberos, segurament.
Veurem què és el que vol una Emery. Veurem si és que vol verticalitat, si és que vol altra gent que s'encarregui de fer altres tipus de facetes. Però bueno, de moment el que són els rumors del mercat apunten en aquestes possibilitats. En el Real Madrid, que nosaltres estaríem interessats en Òscar, ja s'ha parlat des de fa molt, però molt, que molt de temps. I ara iniciar l'opció de Cubo. Sembla que el Villarreal, pues sí, ha pogut preguntar, no sé si negociar, però preguntar que li costaria tindre un Cubo en la seva vida a partir de l'any que ve. I entre altres coses, pues bueno, ja que parlem, voleu afegir algo de lo que és les possibilitats de Cubo i Òscar, Xavi?
Sí, això no, al final, que el Madrid segur que tenia moltes ofertes per Cubo, el Villarreal va ser un dels que va oferir oferta, i el Madrid jo crec que la seva prioritat seria que Cubo anara al Villarreal, o sea, tant com a projecte com a club, creo que pot ser el seu millor puesto per a despegar i que sigui un poc un club trampolí, no? Lo que deia Víctor, al final jo crec que el Madrid no busca diners, o sea, no busca guanyar diners per la sessió, sinó busca que el jugador creixca i que guanyi experiència. Entonces, intentaran rascar el màxim possible en el Villarreal, però jo crec que al final igual se dicen, no? Perquè també els interessa, no?, que Kubo puga mirar, encara molt jove, i el Villarreal és un bon puesto per a fer-ho.
Lo que está claro, Xavi, es que se busca competencia. Pero ahí tenemos un tai que explicaba una Yemery que lo que volía es competencia, 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 y que en cada lloc el que jugara que sàpia que l'altre li està apretant i que en qualsevol moment pot ser l'altre titular, no?
Sí, exactament. És un tall en el que Emery parla en els semis d'Europa League en el Sevilla i li pregunten que, bueno, per l'11, que perquè ningú sap el seu 11. I ell explica molt bé que, clar, que si el jugador, si per exemple en els laterals els dos sapiguera qui va jugar, pues el jugador que no va jugar se relaxa i el que va jugar també. Entonces, ell diu que sempre té que tenir dos jugadors motivats i que ningú dels dos sàpiga qui va jugar. Si no, els dos van anar a tope, no?, en el partit.
Me sona molt a Marcelino, eh?
Sí, sí, no, al final és competitivitat al màxim i donar, exprimir, no?, el màxim de cada jugador. Si vols, escoltem el tall de Emery.
Escoltem a Emery.
Quiero que todo esté enchufado. O sea, yo no quiero que hoy sepa mañana quién va a jugar y el que no va a jugar esté un poquito más relajado. Que ocurre también. Al futbolista le pasa eso. Entonces, no quiero. Yo quiero que no. Mira, tú y tú. Uno de los dos va a jugar. ¿Quién? Mañana lo diré. Entonces, tú, estate fuerte, tú fuerte. Digo, tú mañana no juegas. Juegas tú. Y este está. Joder, qué bien, qué bien. Y este está. No, es verdad. Entonces, no. Que los dos. Y ya, cuando yo fuerce todo lo que pueda, la alineación. Y la gente metida, y la gente enchufada, y eso, bueno, a ver, eso procuro hacer, que no siempre lo mantenemos hasta el final, pero sí que es una de las normas que intento mantener. Las dos, una, que no sepa nadie que lo diga antes que lo sepa el jugador, y dos, que estén enchufados.
Pues ala, metodología Unai Emery, ¿eh? Porque tampoco tienen conexión de este, porque este es de los que sol tindre y de prou clares. Al final, todos los técnicos competitivos, al final es, bueno, y es no competitivos, pero que al final... Això està ficant-se una moda i el futbol és tan, tan, tan físic, sobretot, i tan competitiu, que al final el que interessa és això, no? Tindre màxim de futbolistes enxufats perquè en qualsevol moment pues, pugues notar l'ausència d'un i l'altre, no? Perquè està clar que quanta més competència n'hi ha, més ritme n'hi ha i, claro, més intensitat.
Està clar, no? Tindre dos jugadors per posició i que els dos puguen arribar a ser titulars o igual d'importants per a la plantilla.
Víctor?
Sí, i al final damunt, en 5 canvis pràcticament tots els partits, tens que tindre dos jugadors en cada posició i que els dos sàpiguen que poden jugar perfectament en un partit o en l'altre.
Bueno, pues si parlàvem un poc de les bandes en el Madrid, en intentar la sessió d'Òscar o de Kubo, en el Valencià tenim també alegria, últimament. Xavi Gracia, no sé, però... Se va a trobar que el Villarreal li vol arrebatar a molts futbolistes. Ja se parlava de Coquelin i ara el que també va agafant força és l'operació de Dani Parejo, que també diuen que el Villarreal podria estar interessat en fer-se, i sobretot Unai Emery haguera pogut demanar a Parejo per al seu Villarreal. Xavi,
sí, Miguel.
El veus a Parejo o no de groguet?
A veure, jo crec que la notícia l'ha d'entrar en Mediterrània, nostres companys de Mediterrània, i jo crec que el Parejo és un poc més si el de campanya al final no s'arriba a fer, no? Al final van parlar ahir en el company del Llevant i els va dir que el Llevant campanya és la pedra angular, és un dels és el futbolista més important i no el distraïs gratis, no?
Al final,
que demanen molts millors per ell. Jo crec que el de Parejo és un poc que si el de campanya finalment se complica, podria extrair, no?, el nom de Parejo per a poder per a que substituïra a campanya.
La veritat és que per a la València, home, diuen molts que Parejo és també un dels per als aficionats, eh? Perquè està clar que per a Meriton, pues, jo no sé esta gent què és el que pensa o què és el que vol, no? Al final, però per exemple Parejo va ser un dels destacats la temporada passada en el València i el gran capità, no? En este cas, home, seria un palo dur per als aficionats veure que Parejo triomfa en el Villarreal, però bueno, així falta saber si el Villarreal és veritat que li interessa a Parejo i que Unai Emery vol a Parejo. Parejo és tan bo com diuen, els seus números diuen que pot ser valid per al Villarreal.
Home, més que vale, Miguel, al final Villarreal ha preguntat per els dos millors jugadors de València, o sigui, per Coquelin i per Parejo, no? Són, diguem, l'espina dorsal de València i els jugadors més importants del club.
Tu ho veus així, no, Víctor?
És que al final jo crec que ahí sí que pues, tens dos cartes prou bones. Una, que pots esperar perfectament fins al final perquè té més necessitat del València de vendre que a lo millor tu de comprar-lo, i que ell, si vol anar a l'Eurocopa i si vol seguir vivint per esta zona, només té una opció.
Sí, ara jo crec que el Villarreal ara hi ha el nom de Parejo, com barallarà més noms, Y al final, Miguel, ¿qué sentido? O sea, Parejo está a la venta por el Valencia y tampoco se vuelve a echar de España. Y entonces, 15 equipos queden, ¿no? El Villarreal está buscando un jugador de ese perfil y te pinta que puede ser una opción para el Villarreal.
¿Tú crees que sí, Víctor?
Yo creo que sí que puede ser una opción. Ahora, al final...
¿El bus titular?
¿En el Villarreal?
Sí.
Claro.
Si no, si no ves a Muanguisa, sí.
Claro. Si no es Anguisa, sí.
Incluso a May, porque si contes que Iborra chugará Damán, pues chugar en Parejo a Anguisa y Iborra per Damán.
Es que antes a Miguel tuvo un propietat, sols tens tres mitjentres. Tens a Iborra, tens a Trigueros i tens a Manu Morlanes.
Per això. Falta a veure què passa en Zamón Guisa i a veure què passa en Parejo. No?
Però al final, si se'n va, per exemple, no sé, a l'Alçat...
Perquè és dos, Coquelin i Parejo no ho veu, no?
No.
Bueno, a veure... Es que yo creo que todo depende de si finalmente se fa el fichaje del jugador del Llevant, ¿no? De campaña. Es que claro, es que es un fichaje que estén parando en moltes cifres en el que el Llevant no está per la llavor de ser el jugador. La cláusula es muy alta, son 60 millones, pero lo que tampoco te dona para poder comenzar el jugador y pagar la cláusula. Entonces es que no va a ser en el club. Y si el Llevant no está per la labor de vender, será complicado, ¿no? Manejar a campaña de esa casa.
Hombre, el Villarreal, una otra operación de 25 kilos, no creo que pueda ni molt menys arribar. Y yo creo que campaña, el Llevant sabe que si se embate, que ser el mínimo per esa cantidad. Yo es que sí. No me caben tantos jugadores ahí, en esa posición a mí. No me caben no, en el Villarreal.
Es igual al tri, o sea, yo creo que son en esos noms, pero son, digamos, perfiles molt parecidos y son, digamos, que se complementen, ¿no? Si no se fa un, se fará el tri, y yo que en cada esquina seguirán sonando noms. Y serán medios jugadores que seguirán parlando, ¿no? Al final yo creo que el Real no solo se ya dos opciones, sino más, incluso también rumores que n'hi ha ni sin.
Més noms propis, ja que parlem de noms propis, mos quedava lo de Maxim López, que també ahir sonava en força, que sembla que és un futbolista que el Villarreal li interessa, però també el Sevilla, que és el que vol fer en els seus servicis, però que pareix ser que el Sevilla preferís recuperar Rakitic del Barça, que el coneix ben bé, i en este cas el jugador pues podria veure's en l'interès del Villarreal. Qui és este futbolista, Víctor?
Pues Maxim López, de 22 anys, és un jugador que utilitza la cama dreta, U67, el seu pare és d'Espanya, la seva mare d'Argelia, tot i que ell és francès, podria jugar al centre del camp també, però la seva posició seria, amb, diguem que ara ubicaríem a Iborra, per darrere de Paco.
Més avançat, no?
Sí, també el perfil segurament seria més ofensiu que segurament el d'Iborra. En Denewan ja va debutar al Marsella primer equip, per tant és un jugador això que apunta maneres, porta des dels 13 anys en la cantera del Marsella, esta temporada per exemple ha fet 23 partits en el primer equip, ha donat 3 assistències i l'operació aniria per ahí, perquè el Sevilla s'hauria interessat molt en ell, però com ara sembla que té l'oportunitat de recuperar a Rakitic per 10 milions, sembla que hauria descartat a Maxim, i ahí és on el València i el Villarreal són els dos equips que més sonen per a quedar-se en este jugador.
Quan ens costaria este, Xavi?
Pues la veritat que és prou jove, no? Jo crec que és un nom més que sona per a la llista, però se parlava d'una quantitat de 10 milions.
10 milions més? És de vos cap també ahí o no? O ja vos pareix que és massa? Hombre, que el Villarreal estiga preguntant...
Per posició me cap a mi!
Bueno, però que estiga... El Villarreal està clar que el Villarreal estarà preguntant, estarà sondejant, estarà buscant, estarà mirant, estarà remirant, tindrà l'ú de la llista, els demés seran rumors que seran que potser no són. És la feina del Villarreal, és la feina dels representants, i és la feina del futbol ara mateixa. Ara mateixa, si tu tens un meló, tens que intentar vendre'l, que el meló arriba un moment que caduca. O sea, aquestes coses totes passen, tot és futbol, no? Tot és mercat. Però, clar, tots a la mateixa posició. Ala, eh?
Clar,
i més o menys les mateixes quantitats. Xavi?
Sí, sí, no, el Villarreal no pot ser, per exemple, l'opció de campanya, no? A veure si te quedes en campanya, finalment no ve i te quedes presidó sense jugador, no? Tens que anar mirant altres opcions i si, pues, finalment no se pot fer una opció, pues tirar-te cap a l'altra que t'agrada més, no? També avui depèn molt de partit d'esta nit, el Brentford Fulham, en el que, pues, tu d'equip se juguen l'ascens a la Premier League, y pues es el equipo que jugaba Zamón Guisa y ya no estén parlant de que si no pucha el Fulham no, ya no perdés diners que rep, ¿no? Sino porque Anguisa no volverá a jugar en segon y pues apretará un poco al su club, porque recordar que el jefe el amo del Fulham es multimillonario y fa poc va a intentar comprar Wembley.
Bueno, pues això és el que n'hi ha en quant als rumors, eh? Apuntem també la possibilitat de Màxim López, que també diuen que el Villarreal podria estar interessat en fer-se els servicis d'este jove jugador francès. És?
Francès.
Francès.
Per espanyol, mare argelina, però ell és francès. Mm.
I en el capítol d'Eixides, de moment no tenim novetats de Pedraza, no tenim novetats de què passarà en Jaume Costa, no tenim novetats de Raba, no tenim novetats de Miguelón, no tenim novetats de Pau Torres, sí.
Eh? Sí.
De Pau Torres, sí, Xavi. Estos sí, de... tenen clar que este és nostre.
Sí, sí, no, el Villarreal en Pau Torres, lo que ha dit és que se remetís a la clàusula, o sea, el Villarreal no va negociar en Pau Torres, el Villarreal compta amb ell la próxima temporada, és un dels jugadors més importants, un dels pilars de la defensa del Villarreal i també de l'equip, i el Villarreal ha dit molt clar, no? Si algú se vol portar a Pau Torres, té que pagar la clàusula de 50 milions i que se convertís en 75 milions els últims 15 dies de mercat. Això són un moment, se parlava de que el Barça i el mateix United estan interessats, al mateix el Villarreal no ha arribat d'una oferta per Pau Torres real, el Barça al final no té un clau, no? Jo crec que el Barça no pot afrontar aquesta operació i el United pues, sí que podria, però Domènec no n'hi ha cap oferta real.
És perfil Barça, Pau, eh?
Moltíssim, no, Miguel? Però al final el Barça jo crec que és un club que a deixar està prou endeutat, no? Com per a afrontar-se una operació de 50 milions.
Home, és normal, no? Jo crec que al final el Villarreal sap que este és el jugador de futur, però de futur, de futur, de futur, damunt esteu, o sea, clar, ahí és difícil que vulguin negociacions i coses rares, Víctor.
Claro.
I este no li pots trobar un recanvi en el mercat, eh?
Este és difícil, tat.
Este és molt difícil. Jo estic en Xavi, al final el Barça...
I pensant que tenim a Funes Mori lesionat.
El Barça al final no crec que tinga diners per a esa operació, però me preocupen un poc els equips anglesos.
Anglaterra. Bueno. Damunt a Pau, al final Miguel és l'escriat tu, és de Villarreal, de Villarreal i a més té l'ADN, no? També del Villarreal i ha pres així a jugar.
Víctor diu, me preocupen els equips anglesos. Jo no sé, tenen molts diners els equips anglesos, però jo no sé, Pau, si en el seu servei ara mateix passa a guanyar algú més de diners i anar a Anglaterra. No ho veig.
Jo tampoc. Ara, este any no. Jo crec que Pau este any tindrà il·lusió, no, de que hacen este projecte, un projecte que Villarreal està fent, un projecte molt ambiciós, i en nou entrenador, en Unai Emery.
No, perquè al final... Claro, és que va jugar competició europea, va estar en sa casa, va estar ben mirat, va estar cuidat.
Va ser titular, va jugar-ho tot.
Té projecció, veurem què passa en la selecció.
Que mos també favor, també no? Ho té més fàcil d'anar a la selecció si a jugar si tot l'any, si claro. D'anar a l'Eurocopa, que no anar a lo millor un Manchester, que a lo millor no et jugues ni la meitat dels partits.
Pues clar que no. Clar que no, el rendiment a lo millor no pot ser el mateix. Adaptació a una lliga diferent, tot això tot és a lo millor que pot costar-te, no? Així sí, més o menys ja té un equip i un estil de joc i uns companys i moltes coses a favor, però bueno, jo la veritat és que el de Pau de moment estic tranquil, a més jo crec que el Villarreal té clar, vamos, este cloc o nada, vamos, tonteria ninguna, i l'avís està clar. El que no pot ser és que ara mateixa un dels millors centrals que es comencen, que te vol el Catí, que te vol Massalfassar, que te vol el València, que te vol el Villarreal, el Barça, que te vol el Madrid, que te vol... Claro, al final el que no poden estar és tampoc marejant un jugador de la seva qualitat, no? I per tant jo crec que el Villarreal fa aquest avís pensant en que té que ser el jugador de futur i que té que ser, pues vamos, el nostre Beckenbauer particular, ni més ni menys. És així o no, Xavi?
Exactament.
Vosaltres quan jugueu a Beckenbauer, no?
No, home, no. Pues en vídeos, no? Ah. Però, i en fotos, però no.
No. Pues sí. Pues un poc aquesta és la idea, no, Víctor?
Sí, al final és teu i saps que vas a jugar en UEFA, saps que vas a jugar pràcticament tots els partits, si hi ha Eurocopa pràcticament anirà segur si està en el Villarreal. Per tant, això, al final, si no és una cosa molt... gran, un equip que siga allà que digues és que si, a lo millor no tornen a buscar-me i és el moment que tinc d'anar allí. Si no és això, jo crec que seguirà en el Villarreal.
Bueno. Algo més que vulgui vostè afegir, senyor Xavi Mata, de...
Bueno, de ja Pau? Que estem parlant de jovens, Miguel, ahir la Lliga va treure una estadística en els jugadors que van... un dels joves que van marcar aquesta temporada en la Lliga Santander i tenim a un groguet.
Anda, què me dius?
A un jugador del Villarreal que està entre els més joves. Si vols tenir la llista, el més jove és Ansu Fati en 16 anys i 304 dies, després Iker Lozada del Celta en 18 anys i 16 dies, Ander Barrenchea, Kubo, Kangin Lee, Rodrigo, Vinicius i Fernando Niño en 19 anys i 93 dies. El gol de Alavés.
Este serà del B, no? no crec que tinga fitxa del primer equip, no? Este.
Veurem què passa, no? Ara mateix el Jarral en propietat té, bueno, 5 delanters, també té un alt Baca, Char Moreno, Paco Alcácer i el mateix Ferniño, i veurem el mercat que depara, si finalment Baca aconseguís una eixida al Jarral con una de Baca, separa del Valladolid, o el mateix en Osunal, que separa del Getafe.
Bueno. Ferniño, que juga en el B, que juga en uns minuts, que marque molts gols, i com falla falta al primer equip, que el marquen el primer equip, no? No us pareix bé, Xina?
Sí.
Sí.
Ara, pues, anem a una pausa publicitària i anem a buscar una curiositat de les que dona la vida. Ara l'expliquem.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal. Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41. Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Estuditecle retoma sus clases presenciales manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
Així seguim, més coses i més curiositats. Per cert, ahir l'equip de Cazorla va jugar, no, Víctor?
Va jugar i va guanyar.
Espera, que t'abrigui el micro, si no...
Va jugar i va guanyar ahir.
Què me dius?
0-1.
No va jugar Cazorla?
No, encara no està ni presentat.
No està ni presentat. Cazorla, que ahir ja el van veure la seva presentació. O sigui, presentació, no sé, però la foto que va eixir en els dos templaus representants del seu nou equip, Xavi.
Bueno, sí, ja s'ha presentat allí en Arabia Saudita, no en Qatar, i sí, ja està allí, ja el tenim allí. I, bueno, la presentació, crec que he fet una presentació oficial abans que se'n vagi de vacances, però parla ja està allà en tot.
Per cert, el Villarreal ha llançat una campanya, una espècie de sorteig de les camisetes de Bruno i de... Bueno, una espècie d'homenatges, no? De Bruno i llegendes, que dia, de Bruno i de Cazorla.
Exactament, pues van a sortejar les camisetes del partit d'espedida de Bruno Cazorla, les camisetes que van jugar l'últim partit, les que són commemoratives, que vais, no sé si te recordes que el partit tenien llegendes en el Tors, i pues, el partit contra l'Eibar, i pues van a sortejar-les en redes socials, amb el hashtag llegendesroguetes, si la gent vol participar, i cada dia faran una pregunta, no? Una pregunta rodejada o relacionada amb Bruno i en Cazorla. Més contestacions, pues, més oportunitats per a guanyar la camiseta. I avui han fet ja una pregunta.
Quina pregunta era?
Pues avui la pregunta ha sigut en quin any va debutar el primer equip Bruno Soriano.
Molt bé. Que la cabina la gent, no? Víctor?
Sí, sí, que ho pensi la gent. Vosaltres me veus que faríem un poc de trampa en aquestes preguntes.
Sí, sí. Bueno, pues això, que ja tenim a Cazorla en Qatar. Mira, com a curiositat, ja que parlem de Cazorla, el nostre company Javi Mata parlava en un aficionat del Villarreal i sobretot, pues no sé si el seu ídol era Cazorla o no, però Alexander Moya, que és el protagonista en si, se va fer un tatu, però vamos, un pedazo de tatu de Cazorla. Clar, ara Cazorla ja se'n va a Qatar. I així parlava el nostre company en este protagonista i l'explicava pues, de per què i com d'eixe tatu.
Hola, muy buenas, Javi.
Tú sí que siempre vas a tener a Cazorla cerquita, ¿eh? Aunque se vaya a Qatar o a la Luna.
Pues sí, la verdad es que es un tatuaje bastante bueno, una pieza bastante grande y bueno, lo voy a tener ya para siempre.
¿Por qué te tatúas a Cazorla?
Pues mira, yo desde muy pequeño, tenía 10, 11 años, iba a los entrenamientos del Villarreal B y ya vi algo que me gustó y un chico que trataba muy bien el balón y dije, este tiene que ser mi ídolo porque así lo sentía y desde pequeñito con mi padre me llevaba y ya me fijé en él, lo seguí y hasta entonces ya era como mi ídolo desde pequeño. Y así sigue siendo, por más que crezcamos y cumplamos años, siempre va a ser así.
Se va del Villarreal cuando tú ya, supongo, más de cerca lo seguías. ¿Lo has seguido siguiendo igual, aunque no estuviera aquí?
Sí, sí, desde, bueno, el año que estuvo cedido en el Recreativo de Huelva, ya me supo mal, dije, ¿cómo puede ser? Y luego volvió y dije, bueno, nos metió gol aquí. Y volvió y dije, pues, que no se vaya más, porque claro... con la calidad que tiene y todo y siempre ha sido mi ídolo, pues no quería que se fuera. Luego se fue al Málaga y ahí ya dije, ya está, ya se acabó. Y la última vez ya que ha vuelto, ha regresado después de la lesión y todo que tuvo grave, que también la seguí no de cerca, claro, evidentemente, pero sí que me informé y lo seguí a ver cómo está y tal. Y cuando volvió, pues una alegría para todos los que somos del Villarreal.
Ya, fliparías, ¿no? El día que lo sacó el mago de la cabina.
Sí, sí. Estuve ahí en la presentación, le dimos la bufanda y tal, y muy bien. La verdad es que muy alegre ese día y muy bien. La verdad es que fue una sorpresa. La verdad no me lo esperaba que volviera a tan nivel, bueno, yo ni nadie, me parece. Y la verdad es que lo hemos disfrutado, aunque nos hemos quedado ahí como... Yo creo que... Podría haberse quedado un añito más, ¿no? Pero bueno, al final es lo que toca en la vida y bueno, bien.
Oye, decides hacerte un tatuaje grandote con la cara de Santi, de espaldas vestido del Arsenal, creo. ¿Alguna imagen más? Sí. ¿Por qué?
Sí, bueno, tengo por detrás la Basílica San Pascual, luego la estatua también y luego el escudo del pueblo de aquí de Villarreal. Soy de aquí, entonces me representa prácticamente todo lo que llevo, bueno, todo, San Pascual, el escudo, y luego pues mi referente, mi ídolo de la infancia y bueno, decidí ponerme la cara porque quería plasmar más o menos lo que me transmitía Cazorla, y luego una de espaldas para que se viera el nombre también. Y bueno, y ya pues dije, pues ojalá, y es un sueño que venga y que me firme la pierna con el rotulador, y me firmó la pierna, y ya el tatuador me lo repasó con la tinta y ya me quedó la firma para siempre.
Oye, ¿y cómo le llega a él esto? ¿Por las redes sociales? ¿Alguien se lo dice? ¿Hay un chaval que se ha tatuado tu cara, quiere que le firmes? ¿Cómo le llega? ¿Cómo te lo dice? Porque él acude al centro de tatuaje a firmarte.
Sí, pues mira, donde voy yo, donde fui a tatuarme, pues el tatuador es amigo de Samu Castillejo, entonces ha tatuado mucho, es conocido, y pues se lo dijo por WhatsApp, mira, Samu, que estoy haciendo la cara de Santi y tal, y pues me parece que fue así, que Samu se lo dijo a Santi, y de ahí pues ya no se lo pensó. Vino, me empezó a seguir en Instagram, en Twitter y muy bien, y me dijo que nos íbamos a conocer y todo eso, que les sorprendió muchísimo, que estaba muy sorprendido y muy contento, y más o menos así es como le llego.
Es un fenómeno, Santi, la verdad, en todos los aspectos. El que no lo conoce, sí, de fuera sí. Ya se ve, pero de dentro cuando lo conoces alucinas. ¿Y ahora qué? Se va, no va a estar. ¿Te lo planteas cuando los conociste? Acabas de decir antes que un poco decepcionado porque esperabas un año más, y más este que se ha salido, ¿no?
Claro, entonces yo también con números y todo lo cuadro, y como era su, me parece, si no me equivoco, el décimo año, si se hubiese quedado, creo que lleva 9 temporadas, décimo año con un proyecto, no sé, con el nivel que tiene, evidentemente, nivel altísimo, ha sido el mejor. Y todo esperaba un añito más, que todo fuera la despedida a lo grande con la afición en el campo, que es una, la verdad es que es una pena que la despedida fuera así. Y bueno, ya pues que se fuera, pero bueno, él lo dijo en la despedida, que el cuerpo aguanta y que él tiene unas sensaciones, y bueno, al final no despedirse con toda la afición, igual que Bruno, la verdad que es una pena bastante grande. Yo pues lo pienso así. Pero bueno, es lo que hay.
Alex, gracias por contarnos tu historia.
De nada. Muchas gracias a vosotros.
Pues un Birlarolén, ¿eh? En este caso, la verdad es que es curioso. Curioso sobre todo, y la sorpresa que suposa el Bore de París de la Cazorla, el teu ídol, no sé, però això sona a sèrie guapa de televisió. Xavi?
Sí, sí, sí. Le va a tatuar Israel de Marco Tatu, que es un tatuador que está en Castelló, y pues sí, la verdad que Cazorla va a anar, va a firmar, y después se va a tatuar ella, el mateix tatuador, per arreglar-se lo del braç, ¿no? Uh-huh. De la operació.
Mal fenómeno que mos han anat una temporadeta, ¿eh? Però bueno, algo més que afegir, Víctor, tu, de l'afer Cazorla?
Jo crec que encara tornarà.
Algun dia tornarà. Clar que tornarà, home. No de tornar. Pues ala, que són les 3. Última pausa i tanquem això esportiva. Xavi, gràcies.
A tu, Miguel. A tots els que estan escoltant-nos.
Víctor, última pausa i tanquem.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Pues ya pasen del estrés. Víctor, para tancar, pendents d'Anglaterra, de lo que pueda pasar en el Fulham avui.
No Man's Quart, en Wembley, Brentford, Fulham, n'hi ha que fer força i anar tots en el Brentford avui.
Que guanye, no?
Que guanye i així el Fulham se quedarà un altre any en segona.
I això vol dir que Anguissa no voldrà jugar ahir i que tots tindran que negociar, si és possible, esos 25 quilates per Anguissa.
Esperem.
Vale. Bueno, pues demà tot ho direm. Per cert, demà n'hi ha inici de temporada. Il·lusionant temporada per a les nostres xiques.
Sí, demà comencen les proves mèdiques, demà i el dijous. El dia 10 ja serà el primer entrenament, hi haurà amistosos i després el dia 27 de setembre serà quan comença la temporada.
Ara, pues comencen antes que els xics, les xiques.
Sí, bueno, també han tingut
més vacances, eh?
Clar, elles no han pogut jugar.
N'hi ha un equip molt, 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 molt renovat.
Moltes cares noves, molta gent internacional. Veurem si estem ja si pega el pas cap a davant.
Bueno, el passat vam estar a un passet, eh? De no res.
Pues sí, al final dona un poc de llàstima perquè per a lo millor dos o tres partits al final hagués quedat el líder justament al tall i hagués passat de categoria.
Pues sí, la veritat és que sí. Pues això i més contarem demà. Com sempre, gràcies per estar ahí. Adéu a tots. Mm-hmm.